Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui la tertúlia literària se'ns farà curta perquè parlem d'una novel·la de més de 900 pàgines, però no vull fer spoiler. Saludo, doncs, les nostres tertulianes, la Pilar Ortuño, bon dia.
Bon dia.
I la Dolors Bosch, benvinguda.
Bon dia.
Desveleu-nos el misteri. Quina novel·la heu estat llegint?
La novel·la que hem estat llegint és de l'Almudena Grandes i es nomena El corazón helado, lògicament en castellà, perquè l'autora és castellana i escriu en castellà, lògicament. A veure, és una novel·la immensa, amb tots els vull dir, adjectius que puguis posar-hi.
No només de pàgines, vols dir.
Perquè hi ha moltes pàgines, perquè són 919 pàgines, i és una bona novel·la, està ben escrita. El que passa, que segons el meu criteri, i d'això ja en parlarem, continuarem parlant, però ara només ho apunto, penso que la meitat de les pàgines sobren. Així de clar, però també no voldria ofendre ningú ni que ningú s'ho prengués malament. És una novel·la que parla de tres generacions, amb molts personatges, els personatges s'entrecreuen, a més de les tres generacions estan ubicades dintre de l'Espanya republicana, després l'Espanya, la Guerra Civil, després la postguerra, la Guerra Mundial, els exilats, els vencedors, els perdedors... Vull dir, és tot un merder. I, a més, els noms dels personatges, penso que s'assemblen massa.
I confonen.
Sí, tenen... O sigui, necessites un organigrama en un moment determinat, perquè, si no, les dues famílies hi ha tanta gent i parla de tantes coses, i com que repeteixen noms, doncs et fas una mica de... La novel·la està escrita en tercera persona quasi tota, només la part del personatge que és l'Álvaro, que és l'únic que parla en primera persona. Llavors, clar, és per una banda un que ho sap tot i la visió d'un sol personatge dels molts que surten.
Bueno, que no ho sap tot, o sigui...
Bueno, que no ho sap...
No, ell no ho explica, és el que tu dius de primera persona, que és el que explica directament el que passa.
Però l'omniscient, el de tercera persona, sí que ho sap tot, perquè és l'autor.
Exacte, però que l'Álvaro no ho sap.
No, en absolut.
L'Álvaro no ho sap.
Sap la seva. Ell va sabent coses, per un i per l'altre.
Tot comença amb un funeral, o sigui, un home es mora, el Julio Carrión, que surt tota l'estona, no? Aquest home i els funerals pues, van tota la família, i l'Álvaro és el fill, bueno, és el, dels nois és l'últim, perquè són cinc germans i ell és el penúltim, i allà al funeral ell s'aparta perquè no suporta pues, els enterraments, el que baixi el taüt i tot això, llavors s'aparta i veu entrar amb una noia que no sap per què està en aquell funeral, perquè ho han fet a Torrelodones, no? Que és on era el seu pare, perquè és una persona molt rica de Madrid. Llavors intenten allà només familiars. Clar, el cementiri aquella noia no sap de què va. I bueno, ell, només la veu ell i un nebot, però ningú més veu aquella noia. I per circumstàncies després es retropa amb aquesta noia. I bueno, s'atreuen des del principi tots dos, vull dir, s'atreuen, i el llibre és que n'hi ha històries d'amor, la història d'amor que és turbulenta perquè tot comença amb una mentida, perquè aquesta noia li fa creure, quan ja es coneix que era l'amant del seu pare, esclar, el seu pare s'ha mort amb 83 anys. Es queda sobtat que aquesta noia s'hagi anat al llit amb un senyor tan gran quan ella té 35, no? Vull dir, llavors comença la relació d'ells i ell com va descobrint coses. I la novel·la el que ens diu és com algunes persones sí que volen descobrir el passat i altres es conformen. La comoditat és molt còmoda, sobretot dels vencedors, no? S'estimen més no recordar i no explicar. Llavors el llibre el que ens dona és les històries d'aquestes famílies de la postguerra que no van explicar res, ni els fills ni els nets, que tots ho guardaven, perquè ja els hi era còmode. Inclús per els exiliats a França, que parla molt, doncs també van viure amb aquest silenci cap als fills, i els fills tampoc volien saber res. És, la novel·la, jo penso que més que res, el que ens vol dir és això, el silenci que s'ha fet de la nostra guerra civil, dels exiliats, pels descendents, i que la majoria ni ho volen saber. Llavors és aquest el que va explicant com va esbrinant tota la història de la seva família. I quan ho esbrina, pues, ell sí que li afecta, però els seus germans, sobretot el gran, que és, tan,
no, és, que, clar,
és com el seu pare, ja li està bé.
Però és que representa, perdona, però que representa que els fills grans, els dos nois, ho saben. Saben, no ho saben tot,
alguna cosa.
Però saben bastantes coses. Saben que el seu pare es va apropiar d'una cosa que no era seva. d'entrada.
I qui va fer els diners?
Que d'allà va fer els diners, perquè es va apropiar, o sigui, es va fer amic d'uns exilats que tenien molts diners a Espanya, i en un moment determinat ell aconsegueix un poder notarial i aquest poder notarial l'utilitza per vendre les propietats i quedar-se els diners.
Quan els havia promès, és això. Ah. És que és aquesta llavors... família que està a França, perquè aquest, el Julio Carrión, ve d'una família de Torrelodones, pobra, vull dir...
Pobra.
La seva mare era comunista, de més, i ell li amaga els seus fills, inclús li diu que ha mort quan va morir en una presó, la presó d'Ocaña. I el seu fill ho sabia, però mai ho va dir. Però aquest noi era un sobrevivent, vull dir, la seva mare es va enamorar d'un altre... El pare de la seva mare era mestre, i ella, com es va quedar orfa, pues, no va poder acabar d'estudiar, però després era molt intel·ligent i amb la República va fer de mestre, també, quan el seu pare va morir. Però després ve un mestre i s'enamora, perquè el seu marit era un viudo gran, vull dir, una persona borratxa, vull dir...
Sí, et fan una descripció
d'aquest home
molt...
Fatxa totalment, sí. Vull dir, llavors aquest noi, quan s'assabent que la seva mare se'n va amb l'altra, ell es queda amb el seu pare. I llavors ha de sobreviure, se'n van a Madrid i ell pues, primer es fa del Partit Comunista i després es fa de la Falange. Vull dir, porta els dos carnets, la que em serveixi em serveixi.
I se'ls guarda fins al final, eh? O sigui, els fa servir en tots els moments quan li interessa. O sigui, aquí surt el personatge que és, diguem-ne, d'on te gira tot, que és aquesta persona que s'aprofita de les circumstàncies, que no té un criteri. I que fa el que li sembla.
La pela, no? Segurament,
sí, sí.
El criteri.
Sí, sí, el criteri diners. És el poder, que és... Clar, aquest és el tema, perquè jo, a veure, mai a la vida havia... O sigui, a mi les, o sigui, sempre penso, quan llegeixo una novel·la, sempre penso que hi ha dues coses importants dintre d'aquella novel·la. O sigui, el que t'explica, els fets, i com t'ho explica. I aleshores, clar, el que t'explica, ja ho sabem. O sigui, ens explica, ja ho he dit abans, els temes els sabem tots. És centrat dintre del segle XX tots els problemes que van haver-hi a Europa, Espanya, França, en general. Però després és aquestes històries, que n'hi ha molta literatura sobre aquests temes, i que els bàsics els podríem reduir quasi a 4 o 5 temes: l'amor, la mort, el poder...
La venjança,
l'egoisme, però, bueno, podries posar molts més noms, molts. Però al final, quan rasques, al final sempre hi ha el poder, sempre hi ha la mort, sempre... O sigui, tot... Llavors, el com t'ho explica. Jo mai la vida... O sigui, sempre penso en això, en el com. Però potser en aquesta novel·la és on també m'hi he donat compte. O sigui, el com t'explica, a mi, personalment, no em sedueix, perquè es recrea molt, a part que és una escriptura barroca, totalment. O sigui, quan diu d'una persona, quan parla d'una persona, posa com a mínim 4 adjectius. Com? Hi ha moments, jo puc llegir-te'n, hi ha alguns moments que 8, 9...
Tens alguna frase d'aquestes?
Sí, sí, en tinc una. Ara la buscaré. Ara la buscaré.
Vèiem apunts.
Sí.
Potser això és perquè aquesta novel·la la va preparar durant 6 anys, diuen, que va documentar-se amb més de 200 llibres sobre la Guerra Civil Espanyola, que fins i tot va recollir testimonis orals.
Sí.
I potser per això...
Però saps què passa?
Pesen, no, després, sí, tota aquesta feina?
Sí, pensa... O sigui, està molt ben documentada. És que jo no tinc res en contra, en absolut. El que passa que clar, si una cosa te l'expliquen, diguem-ne, el mateix, 2, 3 o 4 vegades...
Dins del mateix llibre.
I sempre dins del mateix llibre, i te l'expliquen igual... Dius, a veure, és que per què no me n'oblidi? Per què no m'ensenyes una altra cara d'aquest fet? Per què pot ser? Perquè tots els fets tenen moltes cares.
Les novetats que jo he vist parla més de la divisió azul, no? Aquests com van entrar, o sigui, perquè aquest, el Julio Carrión, com també el perseguien, pues, també s'apunta. O sigui, lluita al costat dels nazis amb l'assedi a Stalingrad, no? Ell va estar allà, va passar molt de fred. Tot això també ho explico una mica, que és el que diu. Jo abans no havia entrat, perquè és cert, això dius que has dit que es va llegir 200 llibres per fer aquesta novel·la. Llavors, això sí que dedica una part del llibre, no massa gran, però sí a l'assetge aquest que va patir aquesta ciutat. Ho explica una miqueta,
sí.
Però el que passa és que cada personatge que entra t'explica una mica la seva història, per això es fa tan llarg, perquè dintre del que explica van sortint personatges nous i llavors allà t'explica una mica el paràgraf d'aquesta persona que no entra dintre d'aquest organigrama d'aquestes dues famílies, no? Llavors, clar, fa molt llarg.
Es complau molt amb els detalls i aleshores, clar, arriba un moment que dius... A veure, jo no vull que m'expliquis què menges. no estem aquí ara. Aquesta novel·la no va d'això, eh? Una mica. O sigui,
fa la sensació que no avança.
Sí, que no.
A més,
no, o sigui, jo penso que les novel·les han de tenir un punt d'inflexió en el qual t'hi atrapa. A mi aquest tipus de literatura no m'atrapa. O sigui, puc anar llegint i la puc llegir, però la puc deixar. O sigui, no, en cap moment em despertaré pensant, ui, a veure què passa, a veure com m'explica allò. No. Ara, mira...
Has trobat alguna frase, algun exemple?
Un exemple. Fa una descripció d'una persona, i és el protagonista, el Julio Carrión, que és mort, però que surt amb tota l'estona perquè és el pal de paller. Un mentiroso, un tramposo, un traïdor, un ladrón, un estafador, un oportunista, un hombre sin moral, sin sentimientos, sin escrúpulos, una mala persona.
10 adjectius.
Vale? Clar, i això no és un cas únic. No.
Ho fan tots, els personatges.
Jo vaig agafar aquest punt, aquest, perquè em va fer molta gràcia. Em va fer molta gràcia, vaig pensar, però 4 com a mínim. Mai menys de 4. Uh-huh. Clar, aleshores, clar, tants adjectius... És com molt carregós. I després quan el diàleg no avança.
No hi ha perquè... pràcticament diàlegs, i a més els diàlegs ha... estan seguits. No puntets i ratlles. No, els diàlegs no. Continuen, que has de mirar...
Dins el corpus de la novel·la.
Exacte, qui sí. Ho diu ara, perquè a vegades et perds una mica. Sí. Aviam qui ho ha dit primer per ara la resposta trobar-la.
Sí, perquè la frase és curta, i llavors hi ha tot el món interior, el que t'explica, no sé què...
Sí. Clar, aleshores... explica una cosa, i llavors se'n va amb un altre anterior que havia passat, i... però bueno, ja dic, jo sí. Trobo... Una altra cosa, lo del Casado, també hem de dir, no? Lo del Casado a Madrid, el cop d'estat que va fer el Casado, que era un socialista que va posar els comunistes dintre de la presó. Jo això no ho sabia.
Sí,
això
sí,
també m'ha sobtat perquè dintre del llibre no ho havia llegit jo fins ara.
Sí.
Posava els comunistes, el Casado, quan ja veia, el 38, quan ja veia que perdien la guerra,
sí, això
van
ja
agafar els comunistes i els va posar a la presó. Sí, sort d'alguns socialistes que els van deixar perquè... Un, el protagonista, també l'altre, el pare de la noia, l'avi de la dona.
L'avi, l'Ignacio.
L'avi de la Raquel, l'Ignacio. El pare de la Raquel, aquí són l'Àlvaro i la Raquel, són els protagonistes, en aquesta parella que es troben al cementiri, que són els que porten. El va deixar anar i també, doncs, com va fugir, que ell venia d'una família molt rica, però eren comunistes, o sigui, la seva família era inclús aristòcrata. Però veien unes persones que eren molt cultes i veien com havia d'anar al món, no? O sigui, es van posar més al costat dels pobres. I per això els hi va passar. I és aquests són els rics que se'n van anar, que el Julio els va enredar i es va quedar amb totes les seves pertinences.
I aquesta noia, doncs, ve amb ànim de venjança.
Sí. Perquè se'l troba. Tampoc ha vingut amb ànims de venjança, eh? Perquè ell estimava el seu avi amb buixeria. I el seu avi, quan tornen a Madrid ja, quan va morir el Franco, ja van legalitzar el Partit Comunista, tornen aquí a Madrid. Molt maco, quan ell vol anar on ell havia viscut i veure vermut de barril. Vull dir que això no ho tenia.
Sí,
vull dir,
punts...
Això n'hi ha un punt. Sí. Jo he hagut un moment que ho he de dir que vaig plorar també, dintre del llibre.
Toca la fibra.
A mi, un moment que em va afectar, saps qui? L'Anita. L'àvia, la que es va casar...
La que és analfabeta, per dir-ho d'alguna manera.
O sigui, una persona que és d'un poble de Terol, que no diu mai el nom perquè no vol ni nomenar-lo, perquè va matar el seu pare, va fugir amb la mare i la germana, van morir, i ella es va quedar sola. Llavors, aquesta família... És que són molt bons, els posen molt bons, eh?
Bueno, és que, clar, és el que anava a dir...
L'agafen allà a Toulouse, no? Ah. Ells es va estrellant a Toulouse, i agafen aquesta noia que és analfabeta. I com l'eduquen... I com quan arriba l'Ignacio, que ha estat en un camp de concentració, s'escapa i tot això, s'enamoren. Com l'ensenya a llegir. L'amor que tenen aquests dos, també ho explica bé. Jo, a mi em va emocionar, vull dir, perquè ella, d'aquells dies que va, doncs es queda embarassada i ell el torna a agafar i torna a anar al camp de refugiats.
Jo és que la part d'amor la trobo massa idíl·lica,
sí,
massa poc real. Em sap greu, eh? Potser és que sóc jo molt poc sentimental, no ho sé, eh? Però ho trobo poc creïble perquè tot ho explica d'una manera molt, com molt fantasiosa, com molt, tot és perfecte. O sigui, els personatges són paradigmàtics. O sigui, hi ha els bons, hi ha els dolents, però els dolents sempre són dolents, els bons sempre són bons.
Saps? No hi ha grisos.
No hi ha grisos. O sigui, és aquello... Sí, o sigui, aquella cosa de...
Els guanyadors i els perdedors, els bons i els dolents.
Dolents, exacte. Eh? I llavors, segons com tu miris, només salva una mica... diguem-ne, el dolent de la pel·lícula, que és el Julio Carrión, el salva de cara als fills, que representa que ha estat molt per ells i que els ha estimat molt. I ells, o sigui, precisament el petit, que és el que té més, l'idol més, el que ha fet el seu pare, i se sent molt malament, però ell sempre diu, és el meu pare i ell m'estimava, jo l'estimo. I encara que hagi fet totes aquestes coses, me la continuo, no el deixaré d'estimar. Vull dir, per exemple, jo el que he trobat, que tot i aquestes tantes pàgines, he trobat que fallava la relació entre la mare i l'Álvaro. Aquí hi ha alguna cosa que a mi jo he trobat a faltar, perquè ja que hi ha tantes pàgines podia esplaiar-se una mica més, perquè la presenta com una dona molt freda, molt calculadora... Molt...
És que s'ha de dir que la mare és parenta d'aquests que estan a França.
Ah, sí.
Clar, és que al final són parents, clar.
La mare de l'Angelina, Angelines, no? D'Angelines.
Sí.
La mare d'aquesta va ser... O sigui, la van recollir a casa aquests rics de Madrid quan va morir perquè eren familiars i és una neboda i la van agafar. I aquesta és la que realment els va trair. Els va trair, va fer que matessin el marit de la filla.
El marit d'una cosina germana seva
d'una
o alguna
cosa germana.
Bueno, és igual.
Bueno, sí, és que és molt complicat. Clar. El llibre s'ha de llegir. Jo trobo que és maco, eh? Vull dir que el recomano, eh? Vull dir que la gent el pot llegir.
Que la gent
amb tranquil·litat, amb tranquil·litat.
No, la gent que li agradi un bon novel·lon...
Pot passar-s'ho.
919 pàgines de novel·lon.
Perquè hi ha moltíssima gent que li agrada.
Sí.
Jo no dic que no, eh? Jo prefereixo una cosa molt intensa i curta més que extensa i llarga. Però això és un gust personal.
I després també hi ha els fans de l'Almudena Grandis.
Ah, bueno, sí,
clar. Escrigui el que escrigui, corren a comprar el llibre i a llegir-lo.
Sí. Jo penso que això... penso que hi estem d'acord una mica, que és que es va repetir molt sempre amb el mateix tema. O sigui, va anar donant voltes al mateix tema, que ho fan molts autors, eh? No dic pas ella, perquè ja els autors sempre tenen una idea. I després, a veure, a mi no, potser no m'interessa la manera que ho explica o com ho explica, però és la decisió de l'autora. L'autora ha decidit explicar-ho així, que a mi no m'agradi, és el meu problema.
La primera que va fer Les dades de Lulu, que va ser la que li va donar fama i diners, ella ho diu que és la que li va permetre després fer el que li volgués, perquè, esclar, aquell llibre li va donar molts diners.
Es va vendre moltíssim.
Es va fer la pel·lícula, vull dir, tot això, i ella diu que aquell llibre... però ja no ha tornat, vull dir...
Aquell llibre, allò era una novel·la eròtica, no va tornar mai més aquest gènere.
Va guanyar La sonrisa vertical,
sí, vull exacte.
Clar.
I ella ho ha dit, en alguna entrevista, ha dit que aquest llibre li va permetre fer el que volia. Llavors s'ha dedicat a fer els llibres que realment, perquè econòmicament s'ho podia permetre.
Sí, s'ho podia permetre.
Sí,
de fet, diuen que a partir de l'any 2007, quan publica El corazón helado, la seva carrera fa un clic, no?, convertint-se en la veu dels perdedors d'aquest segle XX, sí, a Espanya. Després van venir aquella sèrie de novel·les que va titular Episodios de una guerra interminable.
Sí, que van venir a continuació d'això.
Que es va estar amb Benito Pérez Galdós, que li agrada molt, i va fer això.
Sí, va ser com una picada d'ullet amb el Benito Pérez Galdós.
Potser el seu últim llibre, abans de morir, és el que deixa aquest registre i canvia, que és aquell de La madre de Frankenstein, de l'any 2020, un any abans de morir.
Jo haig de confessar, i ho sento, que mai havia llegit res de l'Almudena Grandes. Mai.
Jo sí que havia llegit alguna
cosa. Jo en el seu dia Les edades de Lulú, i després Malena és un hombre de tango, i 4 o 5 vaig llegir. Jo era molt fan de l'Almudena Grandes, fins que em va cansar, tot em sonava el mateix, i la vaig deixar.
Els besos al pan també... També tracta de lo mateix, eh? Vull dir...
Bueno, la teoria, hi ha una teoria literària, que no sé ben bé qui ho va dir-ho, que deia que tots els autors tenen el seu llibre i que la resta tots pluren al voltant. Que això amb alguns autors és veritat, amb alguns altres autors no, perquè fa els canvis. Però en general deien que de cada autor, si sabéssim el llibre important, només caldria llegir-ne un. A veure... Això és com molt eteri, eh? Vull dir, tampoc, i molt genèric i molt poc seriós. Però, bueno, potser sí que té un punt de raó, eh? Vull dir, no vull tampoc sentar càtedra, perquè només faltaria, jo no tinc cap mena de criteri per sentar càtedra.
Sentem càtedra, però qui penseu que pot agradar El corazón helado d'Almudena Grandes?
A veure, jo penso que pot agradar a una persona que estigui de vacances, que tingui ganes de llegir...
I dies.
Molts dies, que no tingui pressa... i que se'l llegeixi a poc a poc. Jo diria que és un llibre per llegir-te'l a poc a poc i per anar-te fent un esquema. Jo recomanaria un llapis i un paper sempre. Jo sempre ho faig, però hi ha vegades que hi ha llibres que no calen, no? Però un llapis i un paper i anar apuntant, diguem-ne, anar fent els enllaços. Perquè arriba un moment que, com que repeteix noms molt semblants, arriba un moment que dius, a veure,
qui era aquest?
Parem-se, perquè ara ja no sé de què m'estàs parlant. Perquè, a més, com que canvien de camisa, que jo dic, clar, arriba un moment que dius, a veure, però aquell no era comunista, ara resulta que no. Perquè, clar, entre ells, clar, aquí hi ha una part que parla dels perdedors, que entre ells es van fer... O sigui, es barallaven entre ells, que aquest és el gran problema. O sigui, jo penso, bueno, gran problema, o sigui, entre els perdedors...
És com va anar.
És com va anar, o sigui, no invento res, està documentat. O sigui, va haver-hi una gran baralla entre ells, i això va fer que no, les coses no... I que cadascú va fer el que li va semblar, i que semblava que tot estava permès, i que... Clar, aleshores, bueno, o sigui, se li nota amb ella que és d'esquerres, perquè tot i... veus que té com una tendència... I ella no se l'amaga, a més a més.
No, els ha apoyat sempre, inclús ha tingut problemes per dir alguna cosa. Alguna vegada hasta l'han denunciat i tot. Vull dir,
ah, sí? Clar, això no ho sabia.
No ha arribat a res, però sí ha tingut problemes perquè escriu alguna cosa que ha molestat a gent, no? Vull dir... No.
Pilar, tu a qui la recomanaries? També algú que tingui temps?
Sí,
que tingui temps és essencial.
Sí, però jo penso que sí. Inclús per gent jove, vull dir, veure una mica...
Per conèixer la nostra història.
Jo penso que n'hi ha molta gent que no la sap.
Pilar, estic amb tu. O sigui, penso que estaria bé amb gent jove,
sí,
perquè la gent jove això ho desconeix. Nosaltres estem una mica ja... Anem
cansats,
molt.
Saturats.
O sigui, primer no es deia res, i després hi va haver-hi com un boom.
Un allau, sí, sí.
I va arribar un moment que vaig dir, ja està, ja m'han enterat de què passa. Que sempre hi ha algun forat, eh?
És el Corazón Helado, d'Almudena Grandes, que s'ha llegit aquests darrers dies a la tertúlia literària de la Biblioteca Torres i Bages i que sempre ens agrada compartir aquí, gràcies a la Pilar i a la Dolors, amb els oients del Penedès en xarxa. Moltes gràcies per participar avui i que tingueu molt bona Setmana Santa.
Moltes gràcies. Moltes
gràcies.
Where is my crown? Give me my crown.
Penedès en xarxa.
Voleiava cara o creu, un atzar que no era meu, i m'estirava de la pell.
D'aquí a un parell de minuts arribarem a 11:45, l'últim flash informatiu d'aquest matí de Dijous Sant, i ho farem amb la guspira de la Pegatina.
Com ella diu, se m'ha alcarat i se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau. La calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Pa, pa, pararara, pararara, pa, pa, para, 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 pa, pa, pararara, pararara, pararara. No vull res més, riure molt i viure coses amb els meus. Et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé que jo. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau. De calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa.
L'Ajuntament de Sant Sadurní aprova una moció de suport a la pagesia i un homenatge a Guillem Agulló en una plaça del municipi. Dimarts va tenir lloc la sessió ordinària del ple corporatiu de l'Ajuntament de Sant Sadurní, corresponent al mes de març. En la primera part de la sessió es van aprovar diverses qüestions d'organització, com la modificació de l'horari dels plens municipals, que tornaran a ser a 7:45 del vespre. També es van aprovar les quotes ordinàries 2024 de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i el Garraf per un import de poc més d'1.813.000 euros, un import lleugerament superior a l'exercici anterior a causa de la regularització de quotes. D'altra banda, després de votar-ne la incorporació d'urgència a l'ordre del dia, també es va aprovar una moció presentada per l'equip de govern d'Esquerra, PSC i Comuns amb el suport de Junts i la CUP en suport a les mobilitzacions de la pagesia davant la crisi del sector agrari. El Partit Popular es va abstenir, justificant que és una moció electoralista. I el consistori també va aprovar, amb el vot contrari del PP i l'abstenció del PSC, una moció presentada per la CUP en què insta l'Ajuntament a fer un homenatge a l'activista antifeixista assassinat a mans de l'extrema dreta del País Valencià, Guillem Agulló, a la plaça situada al final del carrer Vilafranca. A exposició pública, les llistes del cens electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. Les llistes del cens de Vilafranca estan a disposició de les persones interessades fins l'1 d'abril. D'acord amb la llei, l'Ajuntament posa a disposició de les persones interessades un servei de consulta sobre la seva inclusió en el cens, però no és permesa la realització de consultes generals de les llistes del cens. Les reclamacions per errors o per exclusió indeguda del cens es poden presentar al mateix Ajuntament. Cal aportar el DNI, el passaport o el permís de conduir i s'ha d'utilitzar un imprès normalitzat que es facilitarà gratuïtament. Al web de l'Ajuntament de Vilafranca també es podrà comprovar si una persona resident a la vila és inscrita en el cens electoral i el lloc on pot exercir el dret de vot mitjançant la introducció del seu número de DNI. Vilafranca acull un col·loqui sobre la situació a Gaza i el conflicte entre Israel i Palestina. Amnistia Internacional organitzava fa uns dies a l'Escorxador la taula rodona No hi ha cap lloc segur a Gaza, un col·loqui per tractar la situació que viu la població a la franja. A la taula rodona, moderada per l'expresident d'Amnistia a Espanya, Alfonso López, va comptar amb la participació destacada de Laurent Cohen, copresident de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins Junts, a més d'Anna Hernández, membre de Sitges Solidari, i Ibrahim Beisani, cofundador de la Comunitat Palestina de Catalunya. L'acte va aprofundir sobre la vulneració dels drets humans a la Franja de Gaza per part de l'Estat d'Israel. I la Bisbal del Penedès ha instal·lat dos rètols de ferro de gran format a l'exterior de l'edifici del Centre Municipal de Cultura. L'exterior del CMC llueix, des de finals de la setmana passada, uns nous rètols fets amb ferro. D'una banda, la façana de l'edifici exhibeix les lletres CMC, les sigles de Centre Municipal de Cultura, i de l'altra, al terra de l'exterior de l'edifici, a la placeta exterior, s'hi poden trobar unes altres que formen la paraula cultura. La regidoria de Cultura ha decidit renovar la cartellera exterior d'aquest espai enguany perquè l'anterior estava molt deteriorada i perquè aquest 2024 se celebra el 20è aniversari de la inauguració de la biblioteca en aquest edifici. La nova retolació de ferro ha estat encarregada al ferrer local Pere Porta, que ha fabricat i col·locat a la façana les lletres de gran format. Les de la façana fan una mida de 4 metres per 1,20 i les de la placeta del davant de l'edifici tenen una mida de 70 centímetres per 4,64 metres. La intervenció ha tingut un cost total de 4.500 euros.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:45 i entomem la recta final. És dijous i això vol dir que acabem amb música, avui de la mà de Domenys Ràdio i Lourdes Meronyo amb La Tot Volum.
A Tot Volum.
I en aquesta ocasió tractarem d'una de les bandes britàniques de rock alternatiu més importants i amb una extensa trajectòria d'èxit i seguidors amb gran influència en molts grups sorgits anys després. Estem parlant de Radiohead. Radiohead és una banda britànica de rock alternatiu formada en 1985, inicialment com una banda que realitzava versions d'altres artistes. Està integrada per Tom York, els germans Johnny i Colin Greenwood, Ed O'Brien i Phil Shelway. En els seus començaments, Radiohead va tenir una gran influència de les bandes de rock dels anys 80 i que posteriorment va anar evolucionant cap a melodies més electròniques sobre la dècada dels 90 i més endavant. També han influït en la seva música bandes clàssiques del rock dels anys 60, que sempre s'han tingut en compte en totes les seves composicions. Des de la seva formació, Radiohead ha estat lírica i musicalment liderada per Tom York. No obstant això, malgrat que York és el responsable d'escriure gairebé totes les lletres, la composició de les cançons és un esforç col·lectiu de tots els seus membres, per la qual cosa totes les cançons del grup estan oficialment acreditades a Radiohead. El grup ha venut gairebé 40 milions d'àlbums a tot el món, ingressant el 29 de març de 2019 en el Saló de la Fama del Rock and Roll, sent considerats com una de les bandes més influents del Regne Unit. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Don't care for you. Radiohead es va formar a mitjans de la dècada dels 80 a l'escola Abingdon, en Oxfordshire, a la qual acudien tots els membres del grup amb un any de diferència. Tots provenien de famílies de classe mitjana i van començar a tocar en el saló de música de l'escola, prenent el nom de l'únic dia de la setmana en el qual podien assajar, On a Friday. El 1991, quan tots els membres de la banda, excepte Johnny Greenwood, havien completat els seus estudis universitaris, On a Friday es va reagrupar i la banda va començar a gravar i a realitzar presentacions als voltants d'Oxford, afirmant el so propi del grup i agafant bona fama en els ambients musicals. Això va cridar l'atenció d'algunes discogràfiques que van començar a prendre interès pel grup, signant per EMI per a la publicació de 6 àlbums. A petició de la discogràfica, van canviar el seu nom pel de Radiohead. La banda va llançar el seu àlbum debut, Pablo Honey, al febrer de 1993, aconseguint el número 22 de les llistes del Regne Unit, mentre que Creep i altres senzills del mateix treball, com Anyone Can Play Guitar i Stop Whispering, no van aconseguir convertir-se en èxits. Després d'una emissió massiva de les ràdios israelines als Estats Units i la MTV, la cançó Creep es va convertir en un èxit, comparant a Radiohead amb Nirvana. La banda va començar a treballar en el seu segon àlbum, el 1994, al costat del productor dels estudis Abbey Road, John Leakey, i amb la pressió de millorar l'èxit de Creep. The Bends va ser llançat el 13 de març de 1995, rebent ressenyes més positives que l'anterior treball per les lletres i les interpretacions, i amb el qual van assolir l'èxit al seu país natal. Els senzills Fake Plastic Trees, High and Dry, Just i Street Spirit Fade Out van ingressar a la UK Single Chart i aquest últim tema va estar en el top 5 d'aquesta llista. Amb aquesta bona entrada en les llistes britàniques, Radiohead va quedar satisfet malgrat no aconseguir bons resultats en les llistes nord-americanes. A la fi de 1995, Radiohead va gravar una cançó que seria present en el seu pròxim àlbum, Lucky, i que es va posar a la venda com a senzill previ de promoció. Radiohead va llançar el seu tercer àlbum, OK Computer, el juny de 1997. compost principalment de cançons de rock melòdic, el nou disc va ser el primer on el grup va experimentar amb l'estructura de les cançons i es va incorporar un so ambiental, avantguardista i amb influències de música electrònica. Les seves lletres van adquirir un to menys personal que el seu anterior treball. OK Computer va rebre elogis de la crítica. Aquest àlbum va debutar en el primer lloc de les llistes britàniques, atorgant-li a Radiohead un èxit comercial global. Malgrat haver ingressat en el lloc 21 en les llistes estatunidenques, l'àlbum va ser molt reconegut en aquest país i va guanyar el Premi Grammy al millor àlbum de música alternativa. Paranoid Android, Karma Police i No Surprises es van posar a la venda com a senzill, sent Karma Police el més reeixit en l'àmbit internacional. Després de la gira d'aquest àlbum, la banda va romandre inactiva durant diversos anys. Per al seu quart àlbum d'estudi, la banda va decidir prendre un rumb musical diferent. El 2 d'octubre del 2000, Radiohead va llançar Kid A, el primer dels dos discos gravats, en les sessions on la banda es va trobar amb molt de material i que va decidir publicar en dos àlbums separats. En comptes de ser una seqüela similar estil a OK Computer, Kid A presenta un estil minimalista amb menys seccions de guitarra elèctrica i instrumentació més diversa. Aquest treball va debutar en el primer lloc de les llistes de molts països, incloent els Estats Units, on el seu ingrés en el cim va significar una fita en la història de la banda. Kid A va guanyar el Premi Grammy en la categoria de millor àlbum de música alternativa i una nominació al millor àlbum de l'any a principis del 2001. Va rebre lloances i dures crítiques dels cercles de la música independent, mentre que alguns crítics britànics van veure aquest treball com un suïcidi comercial. El següent àlbum d'estudi, Amnesiac, va ser llançat el juny de 2001 i contenia altres cançons extretes de les mateixes sessions de gravació. El seu estil musical era similar quant a la seva combinació de música electrònica i influència de jazz, encara que hi havia un major ús de les guitarres. El disc va ser un èxit a escala comercial i va arribar al primer lloc en les llistes britàniques i al segon lloc als Estats Units, rebent nominacions en els Premis Grammy i en els Premis Mercury. El sisè àlbum del grup, Hail to the Thief, es va llançar el juny de 2003. Integrant els diferents estils en la seva carrera, aquest àlbum combina el rock basat en guitarra amb influències de música electrònica i lletres sobre l'actualitat. Encara que aquest treball va rebre bones crítiques, molts van opinar que Radiohead estava venent aigua creativament en comptes de continuar la redefinició de gènere que havia començat amb OK Computer. No obstant això, l'àlbum va gaudir d'èxit comercial, debutant en la primera posició al Regne Unit i en la tercera als Estats Units, rebent un disc de platí en el primer país i un d'or en el segon. En l'edició de 2003 dels Premis Grammy, Radiohead va rebre una nominació en la categoria de millor àlbum alternatiu. Després de diverses actuacions i lliures del seu contracte discogràfic, el grup va passar un llarg període descansant amb la seva família i treballant en projectes solistes. Just as you take my hand, just as you write my number down, just as the drinks arrive, just as they play your favorite songs, your breath disappears. No longer wind up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been in shape. They got a Cheshire cat grin, all blurring into one. This place is on a mission before the night out. Before the animal noises, closer get cameras. Before you come a tub. L'octubre de 2007, Radiohead va anunciar en el seu lloc web que el seu nou àlbum, In Rainbows, estava acabat i que podia efectuar-se una compra del mateix pel preu que el client considerés apropiat en format digital o físic amb enviament postal. També es va incloure l'opció de descarregar-ho en forma gratuïta, amb la inscripció que dà el seu criteri. In Rainbows es va llançar en forma física al Regne Unit el desembre de 2007, situant-se en els primers llocs. L'èxit comercial del disc als Estats Units va ser el major de Radiohead després del llançament de Key Day, mentre que va ser el seu cinquè àlbum número 1 al Regne Unit. Aquest àlbum va vendre més de 3 milions de còpies en el seu primer any de llançament i va rebre crítiques molt positives, on es va destacar el so més accessible i unes lletres d'estil més personal que els treballs anteriors. L'àlbum va rebre nominacions als Premis Mercury i va arribar a guanyar un Grammy al millor àlbum de música alternativa. El següent àlbum, The King of Limbs, també es va anunciar a través del seu web oficial i que podria descarregar-se. El 28 de març de 2011, el disc es va llançar en versió CD i vinil i el 9 de maig va sortir a la venda l'edició Newspaper, que inclou nombrosos extras. El 3 de maig de 2016 van publicar un nou tema, Bar the Witch, al costat del seu corresponent videoclip, i tres dies després van convertir el segon senzill, Daydreaming, així com el videoclip. Aquest mateix dia van anunciar que el nou àlbum es podria descarregar i estaria disponible en format físic. El 8 de maig de 2016 va ser publicat el nou àlbum de Radiohead, sota el títol Amon Shape Pool. El novembre de 2021, Radiohead va llançar Kid Amnesia, una reedició d'aniversari que recopila cançons dels àlbums Kid Day, Amnesiac i material inèdit.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Radiohead. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una de les cançons de l'àlbum més reeixit de la banda de 1993, No Surprises. Adéu-siau.
Marxem amb aquests Surprises de Radiohead de fons. Gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquesta setmana, tant els habituals com els que ens heu descobert, potser, tot fent vacances, tot fent festa. Acomiadem aquí la setmana, tanquem aquest dijous 28 de març al Penedès en xarxa, tot recordant-vos que la matinada de dissabte a diumenge hem d'avançar una hora als rellotges. Gràcies i bona Setmana Santa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.